Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 7 de febrer. Bona notícia avui per l'Ametlla de Mar. L'Estat dona llum verd a la segona fase de la carretera d'accés sud. Comencem així l'informatiu. La subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona ha anunciat l'aprovació d'una partida de 2 milions d'euros per executar la segona fase de la carretera d'accés sud, una carretera que unirà el barranc de Santes Creus amb el barranc de l'Àliga. Així, aquesta infraestructura de 5 quilòmetres enllaçarà l'Ametlla de Mar amb el Perelló, complint amb una vella reivindicació del municipi. De fet, el condicionament de la carretera s'aprovà en un conveni signat l'any 1990 entre els Ministeris de l'Interior i Obres Públiques, la Generalitat i la Diputació en matèria de xarxa viària en l'àmbit del Penta. Aquesta infraestructura té una doble vessant. D'una banda, es tracta d'una de les vies d'evacuació previstes en cas d'accident nuclear a Vandellòs 2, segons el Pla d'Emergència Municipal. D'altra banda, la carretera serà una via d'accés en condicions per a nombrosos habitatges disseminats situats en aquesta zona del municipi i també el càmping Ametlla Village Platja. Rubén Lallana és el regidor de gestió del territori de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Una bona notícia que també s'hagués tingut i s'hagués hagut de produir molt temps, moltes endarrere, perquè hi havia un conveni firmat de l'any 1990. Les coses van com van. Desconeixo fa molts anys si es va pressionar o no es va pressionar. El que sí que és que doncs, si això al final ha tingut, s'ha vist la llum, la llum al final del pont, el túnel, és perquè l'alcalde doncs, amb això s'ha ficat molt pesat. S'han reunit multitud de vegades en la subdelegació del govern i al final han pogut pactar, desencallar aquest tema, no? Una obra que més enllà de que també és una obra prevista dins el Penta, és una obra doncs, que dona solució de viabilitat a una zona important del poble sud de la Cala, diguéssim.
Els treballs tenen un termini d'execució de 12 mesos entre expropiacions i obres. En concret, es milloraran trams de camins existents amb un mínim d'amplada de 4,5 metres i en el cas dels nous trams s'adaptarà un doble carril. A més, es construirà un petit viaducte per tal de superar el barranc de Santes Creus.
L'Ametlla de Mar, Alcanar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita s'han unit en una iniciativa pionera per celebrar conjuntament les jornades gastronòmiques de la Galera a les Terres de l'Ebre. Els quatre municipis promocionaran així un producte de proximitat com és la Galera amb menús en una cinquantena de restaurants de la zona. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, creu que amb aquesta aliança estratègica tenen més força i podran arribar més lluny. Josep Poblet.
A vegades no tenim prou encert en saber travar aquestes polítiques comunes, aquestes aliances estratègiques i mostrar, en aquest cas al mercat català, la immensitat de la nostra oferta, la potència i la qualitat d'aquesta oferta. Fer això significa apostar pel camí del progrés, apostar pel camí de la qualitat, del prestigi de les nostres instal·lacions turístiques i, naturalment, fer-li un favor econòmic a la nostra societat. Impulsar el món de la gastronomia i de la restauració, impulsar els productes que venen del sector pesquer, tot això és posar en valor el nostre, que és el nostre esforç i el de la nostra gent.
Una iniciativa pionera que vol promocionar un producte de proximitat i posar-lo en valor, tal com explica Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
En aquest cas concret el que volem és valoritzar el peix i valoritzar un peix que fa uns anys tenia un preu i avui en té un altre. I obades o plenes, les galeres, estan molt bones i la coneixem els que els coneixem. Molta gent no coneix aquest producte elaborat. Els restauradors sí, els pescadors també. I molta gent que ha estat vinculats a la mar, moltíssim, però és un producte que avui s'està valoritzant, un producte d'un valor nutritiu molt alt i que cada vegada les cofradies, i així ens ho fan arribar, va pujant de preu. Hem de valoritzar, i encara més, molts productes, i el fet de que la Galera avui tingui aquesta aliança estratègica crec que és molt important. Per tant, subratllar el tema de les aliances, de l'esforç en comú, d'este treball plegat, però també d'esta valorització que té un producte tan singular a la costa del Baix Ebre i a la costa del Montsià.
Per la seva part, Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, va declarar que amb les jornades es dona una imatge de territori molt potent i que accions d'aquest tipus haurien de servir per activar un sector, el de la pesca, que ha de ser capaç també de mirar a terra.
És molt important que accions d'aquest tipus serveixin per activar a un sector que moltes vegades estem parlant de que han estat moltes vegades mirant molt a la mar i hem de ser capaços també de mirar al terra, de mirar al terra on l'activitat de promoció de qualsevol dels seus productes és el que ens poden donar aquesta autoestima necessària, perquè un sector que a la millor en els últims moments no ha estat els més joiosos puguin acabar assolint o aconquerint realment aquests mercats tan necessaris per a valoritzar aquests productes.
Els municipis van presentar les jornades aquest dijous a la Diputació de Tarragona. Cap dels municipis, però, va tancar la porta a que en futures edicions s'hi puguin afegir més localitats, com ara Cambrils, que també celebra unes jornades gastronòmiques amb la galera com a protagonista. Així, del 14 de febrer al 9 de març, 10 restaurants de l'Ametlla de Mar oferiran menús que oscil·laran entre els 25 i els 35 euros amb la galera com a ingredient principal.
I amb la plana territorial avui comencem parlant d'aigua, i és que la plataforma en defensa de l'Ebre denuncia la sobredimensió i el cost del canal Segarra-Garrigues, una informació que avançàvem ahir. Membres de la plataforma en defensa de l'Ebre es van desplaçar ahir a Barcelona per presentar a la Fiscalia de Medi Ambient l'anunciada denúncia contra el canal Segarra-Garrigues, el qual consideren que pot acabar esdevenint el mitjà per transportar aigua del Segre cap a l'àrea de Barcelona. Tot i que la comunitat de regants i el Departament d'Agricultura de la Generalitat han reafirmat la voluntat que aquesta infraestructura serveixi per regar, des de la plataforma en defensa de l'Ebre s'insisteix que el canal està sobredimensionat i amb la nova llei d'avaluació ambiental de l'Estat, que permet la venda d'aigua entre usuaris de diferents conques, podria facilitar un transvasament des de la conca de l'Ebre, a la que pertany el Segre, fins a l'àrea metropolitana, pertanyent a les conques internes de Catalunya. Els antitransvasistes demanen a la Fiscalia que investigui diferents aspectes del projecte de regadiu. També expressen els seus dubtes sobre la viabilitat ambiental del projecte i les afeccions que aquests cabals poden tenir en espais com la conca del Segre, la Noguera Pallaresa o el Parc Natural del Delta de l'Ebre. I és que, segons va remarcar el portaveu del moviment, Manolo Tomàs, el riu Segre aporta el 26% de l'aigua del tram final de l'Ebre i fins al 60% dels sediments que arriben al Delta. Un altre punt sobre el que s'adverteix a la Fiscalia és sobre el sobrecost del projecte. El cost inicial era d'1.103.000 euros aproximadament, però ha sofert una desviació pressupostària del 81%, segons un informe intern de l'empresa de la Generalitat encarregada d'executar les obres. En l'escrit presentat a la Fiscalia, la plataforma també expressa els seus dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte, ja que no ha hagut un redimensionament. Des del Montsià, la plataforma d'afectats per la hipoteca protesta a dos sucursals d'Amposta. Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre van fer ahir dues accions de protesta en sucursals bancàries del Banc Popular i del BBVA d'Amposta. En tots dos casos van quedar ajornades les negociacions previstes, una de les quals per demanar la condonació del deute en un cas d'execució hipotecària. La plataforma treballa en una quarantena de casos de famílies que poden perdre casa seva en no poder fer front al pagament de la seva hipoteca. L'Assemblea del Moviment es reuneix els dimarts al vespre al Centre Cívic de Ferreries, a Tortosa, i cada setmana rep nous casos. Un altre dels fronts de lluita del moviment és l'aprovació per part dels ajuntaments de mocions en les quals s'acorda sancionar els bancs i grans empreses que tinguin pisos permanentment desocupats. I l'oposició a Tortosa recorre la finalització del contracte de les piscines i reclama que l'empresa indemnitzi el consistori. Tres grups de l'oposició de l'Ajuntament de Tortosa, el PSC, Esquerra Republicana i també Iniciativa per Catalunya, han presentat recursos de reposició contra els acords presos al ple municipal del passat 7 de gener, on es van resoldre els contractes de les piscines i la zona blava. En concret, el ple va aprovar amb l'únic vot favorable del govern municipal resoldre el contracte amb l'empresa Quatuor per a acceptació de la renúncia. L'oposició considera que la resolució del contracte s'ha de fer d'acord amb la llei i que l'empresa ha d'indemnitzar l'Ajuntament. L'alcalde Ferran Bel ha assegurat que els serveis jurídics estudiaran els recursos, però ja ha advertit que si s'estimen quedarà bloquejada la possibilitat de fer unes noves piscines. I un nou apunt gastronòmic, que en aquest cas ens arriba des del Montsià, i és que la carxofa protagonitza la cuina d'Amposta durant l'hivern. Els restauradors i l'Ajuntament d'Amposta ultimen els detalls de la 19a edició de la Festa de la Carxofa, que tindrà lloc a la capital del Montsià el dissabte 15 de febrer. El Mercat Municipal d'Amposta va acollir ahir la presentació d'aquest esdeveniment gastronòmic plenament consolidat. Per mantenir aquesta acceptació per tercer any consecutiu, la festa se celebrarà en dissabte i s'estendrà a diversos emplaçaments de la ciutat. Però el pavelló Firal serà, com ja és costum, el lloc on s'oferiran les degustacions de plats cuinats amb carxofa de la mà dels restauradors de la ciutat, que combinen l'hortalissa amb tot tipus de productes, com ara l'arròs, el bacallà, el foie o el pernil. Els assistents podran triar entre tota l'oferta i fer fins a 8 degustacions de carxofa amb un tiquet de 10 euros. L'organització preveu repartir fins a 14.000 degustacions durant aquella jornada. I a continuació, els temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda contra l'Horta de Sant Joan, aquí a casa. Aquest serà el quart partit consecutiu que els de l'Ametlla de Mar juguen al seu terreny de joc i les coses no li han anat gens malament. Els homes de Narcís Labori han aconseguit una estadística de 7 punts sobre 9 possibles després de l'empat en el primer partit a casa davant del Deltebre i de les victòries davant del Remolins Vitembe i la setmana passada davant del Sant Jaume d'Enveja. Així, els caleros reben a l'Horta de Sant Joan, un equip que es nou a la classificació amb 27 punts, amb l'objectiu d'assolir els 3 punts, fer bons els partits a casa i d'aquesta manera consolidar una posició que a hores d'ara, després de 3 jornades seguides, el va traure de les zones de descens directe. En principi, aquests 3 punts podrien valdre per a la revifalla dels caleros, per a la reacció i poder situar-se en una zona més tranquil·la de la classificació. La classificació, que recordem, està encapçalada pel Camarles en 42 i l'Ulldecona en 38 equips que aquesta setmana s'enfronten mútuament al camp del segon de l'Ulldecona. La resta de la jornada és la següent. Morla Nova Atlètic, Sant Jaume d'Enveja, Vilalba, Alcanabé, Batea del Tebre, La Sénia, Corbera d'Ebre, Flix, Pinell, Aldeana, Santa Bàrbara i Olímpic Móra d'Ebre, Remolins Vitem. I ara anem a parlar de tots els compromisos del futbol base de l'Ametlla de Mar. Comencem per la categoria juvenil. El juvenil A de l'Ametlla de Mar, la primera divisió, juga aquest diumenge a les 11:30 del matí al Canà davant de l'Alcanà B. Els caleros són 6ens a la classificació amb 21 punts, l'Alcanà B és 9è amb 17. El juvenil B, per la seva part, que ha deixat la zona dels QES, l'últim lloc de la classificació, és a hores d'ara desè amb 8 punts. I jugarà i rebrà aquest diumenge a les 12 del migdia al Roquetenc, que és 5è amb 24, per tant, difícil compromís. Pel que fa a la categoria cadet, els caleros com a líders de la competició amb 36 punts viatgen al camp del Camarles, que és 7è amb 18. El partit es juga aquest dissabte a les 5 de la tarda. I en categoria infantil, els caleros rebran l'Aldeana el dissabte a les 4 de la tarda. Els caleros són 9ens amb 18, l'Aldeana és QE amb 0, per tant, una bona oportunitat de tirar per amunt. A l'Alevia de l'Ametlla de Mar, la primera territorial, juga aquest diumenge a Vítem contra els Remolins Vítem a partir de les 10 del matí. Els caleros són quarts amb 26 punts després d'una bona remuntada. Els de Remolins són 9ens amb 19. I l'Alevi B, a la segona divisió, juga aquest dissabte a les 10:30 del matí, aquí a casa davant del segon classificat, la Rapitenca C. Els caleros són 9ens amb 15, la Rapitenca C és segon amb 33. A veure si es confirma la bona reacció dels equips o de l'equip Aleví B de l'Ametlla de Mar. En les categories no federades hi ha alguns partits que no juguen, és a dir, alguns equips que descansen. En tot cas, en categoria Benjamí, el Benjamí Dorades, que és líder amb 27 punts, juga aquí a casa aquest dissabte a les 11:30 davant del Jesús Catalonia, un equip que és desè amb 7 punts. El Benjamí Llobarrets no juga, té descans en aquest cas i és desè amb 9 punts a la classificació. Pel que fa al Benjamí Saitonillos, a manca de jugar un partit ajornat, és quart a la classificació, empatat amb els mateixos punts que el, que en aquest cas el segon classificat, que és el Jesús Catalonia, i està classificat per a la lligueta de play-off pel títol. Si baixem a la categoria Prebenjamí Llucets, el partit es disputarà a les 10:30, concretament a Vítem, davant del Tortosa. Els caleros són novens amb 3 punts, els tortosins cinquens amb 13. En futbol sala infantil, aquest dissabte a les 11 i al poliesportiu es disputarà el partit entre la Cala i l'Institut d'Ensenyament Secundari, els Alfacs. I pel que fa al Prebenjamí Xipirons, ja en lligueta es disputarà un partit aquest dissabte a les 10, també el poliesportiu, davant del Roquetenc. En bàsquet descansa l'Aleví i l'infantil juga a Mora d'Ebre davant del bàsquet Mora d'Ebre. I després del parèntesi de la Festa Major de la Candelera i a la vegada també de la disputa del Trofeu Candelera de Futbol Sala, torna a la Lliga Regular al campionat Costa Daurada. A partir de les 5 de la tarda, el Poliesportiu Municipal Galtet acollirà els dos partits previstos. El primer, a les 5, l'Ancla La Xarranca, partit entre el tercer i el quart classificat. 5 punts els separen. I a partir de les 6, Cuafer Tomaset, és a dir, primer contra segon, tots dos empatats amb 12 punts al capdavant de la classificació. En aquesta jornada descansa el punt de trobada.
I després dels esports, repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. Avui hem obert l'informatiu amb una bona notícia i és que la subdelegació del govern de l'Estat de Tarragona ha anunciat l'aprovació d'una partida de 2 milions d'euros per executar la segona fase de la carretera d'accés sud. Aquesta infraestructura de 5 quilòmetres enllaçarà l'Ametlla de Mar amb el Perelló, complint així una vella reivindicació del municipi. Les jornades gastronòmiques de la Galera es presenten a la Diputació de Tarragona del 14 de febrer al 9 de març. Una cinquantena de restaurants de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de Ràpita i les Cases d'Alcanar oferiran menús especials maridats amb vi denominació d'origen Terra Alta. Des de l'àmbit territorial, avui començàvem parlant d'aigua. La plataforma en defensa de l'Ebre denuncia la sobredimensió i el cost del canal Segarra-Garrigues. Alerten que està pensant per transvasar aigua a Barcelona, un fet que serà possible amb la nova llei d'avaluació ambiental. Més moviments socials. La plataforma d'afectats per la hipoteca protesta a dos sucursals d'Amposta. Les accions van tenir lloc ahir al matí. L'oposició a Tortosa recorre la finalització del contracte de les piscines i reclama que l'empresa indemnitzi el consistori. L'alcalde de Tortosa assegura que els serveis jurídics estudiaran els recursos del PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa, però adverteix que si s'estimen es bloquejarà la possibilitat de fer un nou projecte. Des del Montsià, la carxofa protagonista de la cuina d'Amposta durant l'hivern. El dissabte 15 de febrer tindrà lloc la 19a festa dedicada a aquesta hortalissa, tret de sortida de les jornades gastronòmiques. En l'àmbit esportiu avui han parlat de futbol. El primer equip de la Cala busca davant l'Horta de Sant Joan sumar 3 victòries seguides per primer cop aquesta temporada. També hem repassat la jornada de futbol base de l'Ametlla de Mar i després de festes torna a la normalitat al campionat Costa Daurada de futbol sala amb un enfrontament entre els dos equips co-líders. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 7 de febrer. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull i aquest informatiu ha estat possible gràcies a Francesc Callau i Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.